COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És dimecres, és 28 de març, el dia en què escoltem els Mossos d'Esquadra admetre preocupació per la violència d'un grup molt concret i minoritari en les protestes dels darrers dies. Diu la policia catalana també que han actuat amb mesura i que els preocupa que no s'hagi obert un canal de comunicació amb els convocants de les protestes, els anomenats Comitès de Defensa de la República. Canals de comunicació que sí s'havien obert en altres ocasions amb grups antisistema. Per exemple, m'atreviria a dir que la preocupació generalitzada, perquè la tensió va en augment i estem entrant, ja hi som de fet, en aigües perilloses. Pel bé de tots, cal fer una crida a la calma de tothom i potser caldria pensar molt acuradament si tallar carreteres o vies de tren és la millor manera d'aconseguir una solució a rebaixar la tensió. La situació s'ha de desencallar de manera calmada i sobretot evitar qualsevol tipus d'enfrontament al carrer, perquè això no contribueix a que els despatxos s'arribi a cap acord. Tot el contrari. Per tant, molta calma i tranquil·litat. Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona. Parlarem també de la previsió turística per aquests dies a les comarques de Tarragona i vindrà, com no, l'expert en aplicacions mòbils del programa, el Moisès Castell. Però atents perquè avui a partir de la una estem d'estrena. Com ja els avançàvem aquest dimarts, avui torna amb nosaltres el Pere Agramunt amb un nou espai. El darrer dimecres de cada mes el tindrem per aquí amb una nova entrega del que hem anomenat Pere i els llops, a veure quins són els llops avui. I una altra estrena encara. La Jove Cambra Internacional de Reus celebra enguany 50 anys i cada setmana seran amb nosaltres uns minuts per ajudar-nos a conèixer una mica més l'entitat, els seus membres i els seus projectes. Ho farem de la mà del Jordi Cervera i molts convidats que aniran passant per aquí cada setmana. Recordin que esperem les seves propostes i opinions a través del Twitter del programa @copetarragona i també notes de veu al nostre WhatsApp 675 65 35 34. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, 98.0 des de les Terres de l'Ebre i sempre, siguin on siguin, a través del web i l'app de COPE ens poden escoltar, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, doncs comencem com sempre amb l'àrea de serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Luis Miguel Pérez, molt bon dia.
Bona tarda. Esperem un temps força plàcid i tranquil al llarg de les properes hores a tot Tarragona. Molt pocs núvols i només alguns de prims sense cap mena de precipitació. Les temperatures, a més, han de pujar. Les màximes arribaran fins als 26 graus a Tortosa, 24 a Reus, 23 a Gandesa, 21 graus a Tarragona o 20 graus al Vendrell. El vent serà feble, més aviat de mestral, si de cas moderat, a primeres hores de la tarda. El dijous estarà marcat també pels núvols prims, per la baixa possibilitat de precipitacions, més aviat domini del cel clar, i les temperatures que baixaran una miqueta, tant les màximes com les mínimes. Les temperatures de la tarda quedaran al voltant dels 20 graus a Tortosa, 17 al Vendrell i Gandesa, així com a Reus, 16 graus a Tarragona, les mínimes entre els 8 i els 10 graus. El vent seguirà sent variable, fluix, tot i que al matí al sud de la província tindrem una miqueta de mestral moderat.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Luis Miguel. Fem una ullada també al trànsit. A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, normalitat a la xarxa viària tarragonina.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Normalitat avui a les carreteres, però el tall d'aquest dimarts al matí a Alcanar va dissoldre després de més de 6 hores, ja cap al migdia. A la tarda es tornava a aturar el trànsit a la Nacional 340, també a la P7, en una protesta convocada pels Comitès de Defensa de la República. El tall es va fer al vol de les 5 de la tarda, prop de les instal·lacions del Consorci d'Aigües de Tarragona, entre l'Ampolla i Camarles. Es van cremar pneumàtics i es va fer una marxa lenta que va aturar el trànsit. Patrulles d'antidisturbis van acabar dissolent la protesta i es van produir alguns enfrontaments entre policials. policia i manifestants. Quan l'aturada ja s'allargava més d'hora i mitja, alguns conductors, sobretot camioners, van increpar la policia perquè resolgués la situació que els mantenia retinguts a l'AP7. Com els dèiem en començar, els Mossos admeten preocupació per l'actitud violenta d'una minoria en les últimes mobilitzacions independentistes. És la hostilitat d'un grup molt reduït situat a les primeres línies de les concentracions i davant el cordó policial que trenca amb les proclames pacífiques de les manifestacions dels darrers anys. Els Mossos assenyalen que quan actituds violentes porten una mobilització al límit han d'actuar i demanen a la ciutadania que quan s'arriba a aquest punt s'allunyin per no prendre mal i no ser part segrestada, diuen, d'aquests violents. Escoltem un sotsinspector del cos de Mossos d'Esquadra, especialista en ordre públic i mediació.
El cos de Mossos d'Esquadra utilitza una sèrie de mitjans amb un ús progressiu de la força i quan s'arriba al moment de la dissolució o dispersió dels manifestants per actituds violentes i que puguin posar en perill a les persones i els béns, què s'utilitza? S'utilitza els vehicles per evitar que aquestes persones es reagrupin i segueixin delinquint en el gruix d'una manifestació. Per tant, és molt important, sobretot, que la gent prengui consciència i quan vegi aquestes actuacions marxi i no siguin part segrestada també d'aquests violents que es refugien a la massa de la gent que està passejant.
Els Mossos destaquen que els preocupa que no s'hagi creat un canal de comunicació amb els convocants de les protestes per dur a terme una mediació, canals que sí s'havien obert en altres ocasions. Per altra banda, confien en les càmeres que enregistren totes les actuacions, imatges que són base per identificar i detenir persones que haurien estat causant aldarulls, desordres públics o cometent altres delictes. I en l'àmbit polític, l'alcalde de Tarragona fa una crida a formar un govern de concentració a Catalunya. Ho ha dit en declaracions a Tarragona Ràdio. Josep Fèlix Ballesteros ha demanat a les formacions amb representació al Parlament que deixin de banda la confrontació, a superar diferències i tendir ponts perquè el país, diu, surti de la situació en què es troba. Reitera que Catalunya necessita un govern amb urgència i recorda també que la situació de bloqueig polític que viu el país està afectant al món local, que no té un interlocutor vàlid per resoldre moltes qüestions.
Pena pel president, que és amic, amb molta preocupació perquè no és bo per ningú i que s'alegri que es produeixin aquestes detencions, jo crec que s'equivoca, i amb un desig, el desig de que formem govern quan sigui i com sigui, però aquest país necessita govern. Per tant, faig una crida a tots els partits polítics o a fer un govern de concentració o a fer un esforç per superar diferències, algunes diferències i tendir ponts.
Sembla que aquesta proposta de petició d'un govern de concentració per ara no compta amb el recolzament de la direcció dels socialistes a nivell nacional. Bé, canviem d'assumpte. Salvament Marítim rastreja des d'aquest dimarts a la nit la costa de Calafell per investigar la presumpta caiguda d'un aparell al mar. Un veí va trucar al telèfon d'emergències al 112 al voltant de les 11 de la nit, avisant que havia observat un objecte lluminós que es dirigia cap al sud i queia al mar, una informació que va ratificar després un pilot d'avió que estava en ruta. Les fonts consultades asseguren que el centre de control aeri té constància de la desaparició d'un objecte al radar. Al mateix temps, però, Salvament Marítim diu que a hores d'ara no consta que hagi desaparegut cap avioneta. La recerca continua a aquesta hora amb una llanxa rastrejant aquest tram de la costa, mentre Salvament Marítim ha preavisat als navegants perquè comuniquin qualsevol informació relacionada amb els fets. La investigació compta també amb la participació de l'Exèrcit de l'Aire, que analitza si l'aparell caigut podria ser un dron o un objecte no identificat. I en successos, detingut un individu que podria estar relacionat amb la mort d'un home, el cadàver del qual ha aparegut a la riera de Riudecanyes. Segons fonts dels Mossos, inicialment la detenció s'ha fet a Reus. La matinada de dimarts s'ha efectuat per un suposat cas de detenció il·legal i lesions contra la víctima. A primera hora del matí es trobava el cos sense vida d'aquesta persona de nacionalitat espanyola a la riera de Riudecanyes, amb evidents signes de violència. El detingut hauria orientat la policia catalana fins al punt on es va trobar el cos i alega que ell només l'havia acompanyat a la zona desvinculant-se de la seva mort. I el jutge ha decretat presó pel suposat autor de la mort d'una dona en una masia aparentment abandonada a la rotonda de la T11 entre Reus i Tarragona. La víctima, morta per asfíxia, és una dona de 45 anys, veïna de Tarragona, segons els Mossos. Es dona totalment per descartat que es tracti d'un cas de violència de gènere i tot apunta a que l'home, que residia en aquest mas en mal estat ple de pintades i grafits i la víctima, s'havien conegut aquella nit o, com a mínim, només uns dies enrere. En qualsevol cas, però, indiquen que l'encontre va ser més casual que planificat i que entre ells no hi havia relació sentimental. Un veí de la zona es va topar amb el suposat autor del crim, que, segons diu, li va confessar els fets. He matat una dona, li va repetir, aquest, diu aquest testimoni. Acte seguit, va avisar la policia. Poc després, l'home, un ciutadà lituà de 30 anys, quedava detingut i ara el jutge n'ha decretat presó. I encara en successos, un apunt, nou cop contra el contraban de picadura de tabac. La Guàrdia Civil ha interceptat 16 quilos i mig en empreses de paqueteria de Tarragona i Amposta. Anava embalada en bosses de plàstic a l'interior de capses de cartró. En plana econòmica, els esdeveniments esportius que atreuen més de 20.000 nens i joves a la Costa Daurada per Setmana Santa són el principal motor de l'ocupació turística a la zona, que es preveu que superi el 85%. Hi ha un 65% d'establiments oberts. Els càmpings de la demarcació ompliran al 100% els bungalows, tot i que l'ocupació encara serà baixa a les parcel·les. Ens trobem davant la segona Setmana Santa sense Salou Fest i la clara aposta pel turisme esportiu. Eduard Farriol és president de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, ho deia així a l'Agència Catalana de Notícies.
Sí, aquí doncs, es va fer en el seu dia una aposta per treure el famós Salou Fest i apostar per al turisme esportiu, i la veritat és que ens està anant força bé, no? Tot i que, t'ho dic, segur que hi haurà gent que no estarà d'acord amb les nostres paraules, perquè evidentment doncs, en un bar de nit segurament li feia més favor al Salou Fest que els 20.000 nens que venen a fer esport.
La neu i el Pirineu i la Setmana Santa a finals de març tampoc afavoreix els allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre. Només preveuen omplir durant el cap de setmana, entre dijous i dilluns de Pasqua. La primera part de la setmana l'ocupació està entre el 50 i el 80% al Delta de l'Ebre i és pràcticament nul·la a les plantes interiors. Juan Jovel és portaveu d'Atur Ebre.
La primera part crec que és més fluixa que l'any passat, pel tema de que bueno, aquest any ve una miqueta més pronte. La Setmana Santa entra més dins el març que no l'abril, que això és un factor important. I com que ha sigut tanta la neu que hi ha pel Pirineu, pues, això és un factor. A partir de dijous sant, pues, ja com l'hem passat, el 98% d'ocupació, quasi bé el ple.
Hem de dir també que avui arrenca oficialment la temporada de creuers a Tarragona amb l'arribada al moll de Llevant de 620 creueristes. El vaixell ha arribat al vol de les 8 del matí, venia de Barcelona i marxarà a les 6 de la tarda en direcció Cádiz. Es preveu la millor temporada per al port perquè aquesta és només la primera de les 55 embarcacions que hi faran parada al llarg de tot l'any. S'esperen en total 80.000 passatgers, un 56% més que l'any passat. I atenció a aquesta perquè els pastissers tarragonins preveuen vendre un 40% menys de mones que l'any passat. Es passarà de 50.000 a unes 30.000 aproximadament. Davallada que ve causada per la crisi del sector, l'auge de les mones industrials que venen a grans superfícies i el tancament de molts obradors i establiments. El gremi ha perdut pràcticament dues terceres parts dels associats en els últims anys, de més de 300 al centenar que són actualment. Per als pastissers, però, és una incògnita on acabaran acudint part dels consumidors que fins ara demandaven aquest productes artesans. El sector resisteix oferint la possibilitat de personalitzar les figures de xocolata artesana que ja han desplaçat des de fa temps al pastís en base de bescuit com a variant de mona més demandada. El vicepresident del Gremi d'Artesans Pastissers de Tarragona, Josep González, ho explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
Abans venien molt més bescuit del que es ven ara, ara es ven molt més la figura de xocolata i és amb el que ens aferrem una miqueta als artesans pastissers perquè evidentment, com que som nosaltres qui elaborem la figura, no són fàbriques, llavors doncs, podem fer aquella figura que vol el client. Ara vostè mateix ha pogut comprovar-ho, un client volia una peça determinada del nàstic i doncs, li hem dit que si en un temps mínim que ens queda ja ens digui què és el que vol i li farem. No? Això vas a un supermercat d'aquests majoristes o el que sigui i això no t'ho poden fer.
Els personatges estrella d'aquest any, doncs Coco, la darrera pel·lícula de Disney, també Star Wars o Els jugadors del Barça. També prenen força les mones personalitzades, com ens explicaven, a través de la tècnica del Choco Transfer. I una bona notícia, Reus estrena un nou parc urbà de 6.000 metres quadrats a la zona nord, a Mas Mainer. El nou parc té accés enjardinat, a tocar de l'Avinguda 11 de setembre, una zona de jocs infantils i també zona esportiva. El projecte ha conservat elements patrimonials originals, com vegetació, dos eucaliptus de grans dimensions i també una glorieta i un antic dipòsit d'aigua. L'Ajuntament hi ha invertit 45.000 euros. I amb això arribem a les 12:36 minuts pràcticament. Ens aturem només un minut per la publicitat i continuem amb més qüestions.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sabem que el divendres és el teu dia preferit de la setmana i volem celebrar-ho amb tu. Tots els divendres tens premis a la Fira Centre Comercial. De 6 a 9 del vespre, presenta el teu tiquet d'oci o restauració a la nostra Shopping Bag gegant i guanya un dels nostres regals. Repartim més de 5.000 euros en premis. Vine i gaudeix de la millor restauració a la Fira Centre Comercial. La Fira Centre Comercial. Buscar, comprar, firar.
Seguim amb més temes a Herrera en Cope a Tarragona. Estem en plena Setmana Santa. El turisme, sens dubte, és un dels actius principals a la nostra demarcació i volem parlar de com va fins ara i de la previsió per als propers dies per al sector hoteler i també el sector de la restauració a les nostres comarques. Saludem Eduard Farriol, president de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. Eduard, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Estem ja allò en plena Setmana Santa. Com ha començat? Perquè és matinera enguany, eh? No sé si això ens va veu malament.
No, això no ens va massa bé.
No?
Però bé, no ens podem queixar perquè la veritat és que l'ocupació mitja a dia d'avui superem algú al 85%. Sí que és cert que hi ha menys hotels que l'any passat oberts, però això cada any que quan cau la Setmana Santa al mar és normal. Uh-huh. A dia d'avui tenim... Hi ha aproximadament unes 5.000 places menys ofertades, però això és cada any, ja dic, cada any que acaba el març és així. De moment estem en 85 i esperem que la reserva d'última hora doncs, millori i puguem pujar aquesta ocupació.
O sigui, esteu en un 85% de reserves a hores d'ara?
Sí. Sí
per a partir de dijous, no? Que suposo que és els dies de major demanda.
Sí. Exacte, dijous, la mitja entre dijous, divendres, dissabte i diumenge.
Uh-huh.
I dilluns.
Acostuma a funcionar bé aquesta última hora que dius? Estem molt pendents, diguéssim, de la previsió?
Sí, Setmana Santa sempre és de darrera hora, no, ja ni darrera hora, és el darrer minut. Uh-huh. Són reserves que sempre cauen molt a última hora.
Clar. No sé si depèn...
No és com la previsió de l'estiu, que hi ha una previsió a més llarg plaç, no?
Clar.
Les vacances quan se fan, però... I de fet, s'està pendent del temps i la veritat és que aquest any doncs, ha nevat força, ha nevat molt i les pistes, doncs, hi ha molta gent que el que vol és despedir-se de les pistes d'esquí fins a la propera temporada.
Clar, és el que t'anava a dir. No sé si el principal escull, diguéssim, per la Costa Daurada, en aquest cas, serà que encara hi ha força neu, no? I que de fet, fa fred. Vull dir, estem una mica...
Sí, així és, fa fred. El que passa és que també és cert doncs, que, per sort, ja no tenim el Salou Fest. Es va apostar per al turisme esportiu i la veritat és que a dia d'avui doncs ens estan en força bé amb el tema del turisme esportiu. Mm. Ja que tenim a la zona tenim més de 20.000 esportistes, més tots els acompanyants.
Clar, exactament. Volia preguntar precisament perquè és el primer any que no parlem, no?, d'aquest Salou Fest. No sé si vosaltres el veieu ja...
Bueno, el segon,
sí.
Per sort és el segon.
Deia que en parlem, que, clar, perquè l'any passat encara era, no?, allò de, sí, és la primera Setmana Santa, la primera temporada sense... No sé si ja el veieu molt lluny o quina és una mica la sensació entre els hotelers i els restauradors?
Bé, aviam, és complicat, no? Jo entenc que hi ha gent que els anava molt bé, però la veritat és que com a destinació, si analitzem el que era el Salou Fest, hem de ser conscients que allò era un desastre, no? Mm. Sortir cada temporada, començar la temporada, sortint en tots els diaris, als medis de comunicació, a televisions, amb el Salou Fest, com a destinació turística era un desastre.
Yeah.
Sí que és cert, doncs, que jo entenc que hi haurà restauradors, sobretot bars de nit, que també que no estaran tan contents, no? Però jo crec que ha sigut molt, molt positiu, donat que la temporada passada doncs ja es va deixar de parlar de tot això, i a dia d'avui ja ni ens plantegem parlar d'aquest tema, no? De veritat, perquè va ser l'aposta que es va fer i la veritat és que està funcionant força bé, no?
Mm-hmm. Aquesta aposta pel turisme esportiu aquests dies, no? Més de 20.000 nens joves amb les famílies, que això és important remarcar-ho, no? Perquè aquests dies doncs, hi ha el Mundialet de futbol a Cambrils, no? Altres competicions, sí. Volei, bàsquet, no?
Sí, el ball... també, que és una competició que es fa des de fa força temps i que és molt important també aquí a Costa Daurada i que belluga molts nens també. Després també hi ha vòlei, hi ha bàsquet, i tot això doncs, fa que la veritat és que sigui un començament de temporada molt més suau i molt més agradable. No?
Mm-hmm. I no sé si és també una inversió, deixa'm-ho dir així, no? Perquè al final la Costa Daurada, el turisme és eminentment familiar, és una manera també no, de pescar futurs clients per la temporada d'estiu
sí,
i la resta de l'any.
Sí, és una manera de pescar de futurs clients. És una... Aviam, nosaltres sempre hem dit que nosaltres volem tot tipus de turisme, no? Tenim turisme familiar, però també volem turisme esportiu, volem tot tipus de turisme, el que sí volem és que sigui cívic i ordenat, no? Però no ens neguem a aquest dia. Tenim turisme sènior també, tenim tot tipus de turisme, però que sigui cívic i ordenat, evidentment.
Clar. El majoritàriament per Setmana Santa, pel fet també que ens comentaves al principi de que és molt de darrera hora, suposo que el client que rebem és bàsicament de Catalunya i de la resta d'Espanya, no?
Sí, així és. I molt també del sud de França.
El turisme de la resta d'Europa, diguéssim, es farà esperar una mica també perquè no coincideix amb les festes, no?, de molts països.
Bé, exacte. I, aviam, aquí hi ha que també la turoperació, no? Ho veiem a l'aeroport de Reus. El que és la turoperació no comença fins a... Comencen a arribar vols a mitjans d'abril, no? I van fins a finals d'octubre. Comencen a arribar... molt a poc, i el gruix de la turoperació comença l'1 de maig, no? Llavors ja no coincidi, per això és que tenim també més places, menys places hoteleres ofertades, perquè la veritat és que des d'aquestes dades d'ara fins a l'1 de maig que comença el gruix de la turoperació és molt difícil aguantar si no tens algun tipus d'operativa especial.
La Setmana Santa és el tret de sortida oficial a la temporada més important per la Costa Daurada, suposo. Cada any es parla, Eduard, de que els hotels, els càmpings feu una inversió important. Aquest any es repeteix aquesta màxima, és a dir, en general el parc s'ha renovat, no? Es treballa per millorar, suposo.
Sí. El que és la federació, nosaltres tenim controlat que en els dos últims anys s'han invertit més de 200 milions d'euros, només en remodelacions, a part les noves inversions, que els nous projectes, no? Com ara doncs, el que es va fer el càmping Sangolí o també l'hotel nou que ha començat Golden a la Pineda, no? Invertir 200 milions d'euros en una planta entre càmpings, hotels, fa que tot això estigui molt més presentable i estigui molt més al dia, no? Per això, en aquesta zona es considera que hi ha els millors càmpings d'Europa i una planta hotelera molt, molt digna.
Eduard, aquí a les comarques de Tarragona, al Camp de Tarragona, de fet, que és la vostra zona de treball, bàsicament, el tema de, per exemple, els apartaments de plataformes com Airbnb o similars, etcètera, heu notat que això és un, no sé si perill és la paraula adequada, però un competidor directe, potser, pels hotels i càmpings?
Sí, això és el peix que es mossega la cua, no? A dia d'avui, doncs, evidentment hi ha apartaments turístics reglats, que amb aquests no tenim res que dir, al contrari, el que procurem és treballar des de dins del fet, treballem conjuntament per fer el pla de promoció, per tota una sèrie de coses, però el il·legal és el que està fent mal al turisme. I això és un problema que per la part política no se li vol posar solució.
Heu tingut alguna trobada, diguéssim, com a federació, amb, no sé si en
sí,
aquest cas amb ajuntaments o...
Trobades. han tingut trobades amb la Generalitat, qui diu que la culpa és de l'Ajuntament, amb l'Ajuntament qui diu que la culpa és de la Generalitat, i al final no te'n surts i ho deixes per impossible. Ja.
Que no teniu armes, llavors, per lluitar contra els apartaments il·legals?
No, perquè és un tema que no es vol lluitar, i com que no es vol lluitar perquè, és que, clar, perquè si són vots o no són vots, i és com molts temes que la política, doncs, deixa de costat, no?
Uh-huh. I teniu...
Però no afronten el problema.
Ja, i està contra...
Però qui està donant una mala reputació al turisme a Barcelona, precisament, no són els hotels.
Ja.
Uh-huh. És l'allotjament pirata, on s'hi col·loquen... Un allotjament per 4 o 5 persones, se n'hi poden col·locar 12, poden muntar una festa, i això és el que està molestant el ciutadà.
Uh-huh. Teniu comptabilitzats, per exemple, a Tarragona? Hi ha alguna xifra, diguéssim, d'aquests apartaments que estarien dins dels il·legals, eh?
De l'ús il·legal no tenim xifres, però de fet, si li volen posar remei, només cal que passegin i vegin o entrin en pàgines web i ho trobaran.
Uh-huh. Doncs ens quedem amb les bones xifres, també això s'haurà de posar fil a l'agulla, les bones xifres per aquesta Setmana Santa, com ens deies, 85% de previsió d'ocupació i pendents d'aquesta darrera hora. Parlarem un cop hagi passat aquesta setmana. Tu vacances no tens, no, Eduard, aquests dies?
No, vacances no.
Doncs esperem que us vagi molt bé als hotelers i als restauradors aquests dies a la Costa Daurada. En parlem del balanç un cop passi la festa. L'Eduard Farriol és el president de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. Un plaer, torna quan vulguis.
Molt bé, moltes gràcies.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Hotel Restaurant Canadá, el sitio ideal para sus celebraciones. Disponemos de salones especiales para comuniones, bodas, aniversarios, reuniones familiares, con menús adaptados a su presupuesto. Contacte con nosotros al 977-54-1633. Le informaremos sin compromiso. Sus celebraciones en Hotel Restaurant Canadá, carretera de Valencia 211, Torreforta. Teléfono 977-54-1633.
Avui l'he rebut amb el mòbil a la mà perquè no hem tingut temps de parlar abans de que entres a l'estudi, però m'ha dit el Moisés Castell. Avui vinc amb una cosa que t'arreglarà molts problemes. Moisés, molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Com estàs? Tinc el mòbil aquí, eh?
Sí?
Aquí el tinc.
I com vas d'espai?
Fatal.
Fatal?
Fatal. Ja t'ho vaig dir fa uns dies que últimament intento actualitzar aplicacions, les bàsiques, eh? Tampoc te pensis que jo tinc aquí la gran cosa. I em diu, no la puc actualitzar perquè no tens espai. Llavors he de començar a borrar fotos, venga, vídeos... Venga. Saps?
Ja vaig parlar de Google Fotos, no?
Això em vas dir, però a veure com funciona exactament. Què he de fer? M'he d'instal·lar alguna cosa?
Sí, Google Fotos.
I això no ve de sèrie, ja?
Normalment pot venir de sèrie, I potser no, busca-la.
Jo tinc Android, els Android és més probable,
sí,
que els iOS,
probable,
no?
És molt probable, gairebé segur. No és la galeria de sèrie que tenim tothom del seu telèfon.
Ho vaig a mirar,
Pot cercar... Sabeu que es poden cercar les aplicacions, no? Que és molt útil.
Sí,
com
sí,
jo que
sí.
Tinc 300...
Es pot buscar?
Sí.
Això és la ràdio en directe, eh? Google Fotos, espera't. No la tinc.
I fotos? Si fiques només fotos...
A veure, espera, això. Ui, ara hauríem de fer un vídeo. Sí, fotos, es diu fotos.
L'icona és com així com...
Com una aspa?
Ah,
com un molinillo de...
Ah,
la tinc.
Aquesta és.
I què he de fer perquè això em faciliti la vida?
Això què fa? Aquí t'està llegint les fotografies que tens a la memòria del teu dispositiu,
sí.
I te fa una cronologia. A mi, de fet, m'agrada molt com les organitza. Ja com eina per organitzar les fotos, m'agrada més que la nativa del sistema, o sigui, del fabricant.
Que la galeria
que
típica,
la galeria,
no?
Típica. Però bé, anem a la funcionalitat que més farà servir. En aquesta aplicació, Google et deixa emmagatzematge il·limitat si la qualitat de les fotos no és molt elevada.
Uh-huh.
És que es denomina qualitat alta, si simplement qualitat alta és espacio gratis.
Vale.
Aleshores, al menú de l'esquerra tenim liberar espacio.
Liberar espacio, això no ho veig ara jo, escanear fotos, papelera, ajustes, ajuda. Ajuda és el que jo necessito.
Doncs, just a sobre d'escanear fotos, no te surt liberar espacio?
No, em surt la papelera.
doncs potser ho tindrem que configurar el teu mòbil.
Igual he d'actualitzar l'aplicació.
O Google t'ha llegit que tenen masses fotos i diu, no pode ser, no sale rentable, Mònica.
He de canviar el telèfon. Bueno, és igual, hi ha una opció que diu liberar espacio.
Sí, que potser segons la versió de l'aplicació pot canviar d'ubicació. Ja ara mateix em surt a sobre de la funció d'escanear fotos, que escanear fotos també és molt interessant.
És que no la sabia aquesta, ja te l'anava a preguntar ara, no sabia que es podia fer això, però bé, continuem amb el de liberar espacio, va.
Què passa? Nosaltres sincronitzem les nostres fotografies a una còpia de seguretat al servidor de Google. Aleshores, tenim que dir que és privat, només necessitem privado para nosotros y la gent també. No sabemos sí. Que luego que hará, porque sabemos que aceptando el siguiente que nadie se lee de las condiciones, no sabemos que hará Google. Aleshores, el que fem amb la funcionalitat de liberar espacio és totes aquestes fotografies o vídeos o memes o
el que tinguem,
està a la còpia de seguretat del núvol,
sí.
Les elimina del dispositiu. Ja no tens que fer aquesta criba manual de foto, la tengo guardada a la nube o no, la tengo o no.
Llavors, clar, tot això pots accedir entrant des del teu Gmail, sí. Evidentment, que també domina. Un dia haurem de parlar de Gmail, perquè saben absolutament tot de mi.
El paraguas de Gmail, sí.
Sí. Ah, doncs està molt bé. Llavors tu vas enviant tot allà.
Efectivament.
I així tens el mòbil doncs, amb la memòria...
Jo et puc dir que cada vegada que faig servir llibre d'espai són d'entre 1 i 2 gigas mínim.
Què em dius ara?
Sí, sí, sempre. No faig tampoc massa sovint, però... I sempre és quan no puc emmagatzemar més. I vinga. Per això ja vam parlar fa uns dies que el perill que té. Anem a emmagatzemar. Sí. Després dius, anem a buscar una foto, tal. I dius, però si tinc 3 milions de fotos, com pot ser? Aleshores... sí que és veritat que si ens recordem de la data ho tenim molt bé. Si no, tenim una altra funcionalitat que m'agrada molt, els àlbums. Te crea àlbums automàticament. O sigui,
si tu pots fer, per exemple, feina, família, calçotades, no? I van totes allà.
Sí, 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 tu ho pots fer, però si no, ells mateixos te fica sitios. I te replega les fotos que semblen paisatges.
De veritat?
Sí, sí. I si has fet moltes fotos el dia de Nadal, te fa un àlbum automàticament que és àlbum de Navidad.
Sí, això em sembla espectacular, però també fa una mica de por, eh?
Una mica de por, perquè també fa el teu àlbum del teu aniversari, o sigui, imagina't.
Perquè, clar, o sigui, si arribem al punt en què Google Fotos, en aquest cas, i reconeix, no? O sigui, reconeix el que hi ha... En aquella imatge, reconeix que aquí són molts paisatges, reconeix que aquí són animals i, per exemple...
I juguen amb la geolocalització.
Exacte, no? Vull dir, és una mica...
I vols un exemple molt heavy, molt heavy?
Sisplau.
Em va fer un àlbum de Camino do Santiago. Les fotos que vaig fer pel Camino de Santiago, que jo no les vaig emmagatzemar, ni etiquetar, ni associar més que res amb la geolocalització on estava i els dies, i suposo que com me movia, i em va fer Camino do Santiago.
Realment és espectacular, o sigui, això és el que dic. Hi ha un punt en què fa una mica de por i tot, però bé.
Però és útil.
És útil. Doncs, escolta, doncs ara m'ho miraràs, ara quan acabem jo he de continuar el programa, però tu ho vas mirant. I això d'escanear fotos, què? Com funciona aquesta aplicació?
Doncs és, bàsicament, les fotos que tenim en paper les passem al teu núvol, o sigui, si ja no tenia suficient coses...
Ah, o sigui, llavors jo li faig una foto amb el telèfon...
Amb el telèfon i ja fa uns filtres per evitar els reflexos de la llum... I, de més, és, de fet, és Photoscan, eh? No sé si s'ha...
Sí, sí, m'he d'instal·lar una aplicació.
Així és.
Sí.
És una altra aplicació que és també de Google.
És que tot va, sí. Sempre és que és un hiperlink constant, sí, això, no? Així vas fent. Ah, doncs, escolta,
I està molt bé per digitalitzar fotos.
Molt interessant, molt bé. Ho provarem. M'he de mirar perquè potser és que d'actualitzar, ja et dic, com que últimament em diu que d'espai vaig malament, potser és que de netejar... I llavors actualitzar l'aplicació de Google Fotos. Això pot ser, no?
Et deixo eliminar alguna de les aplicacions que comentem aquí al programa.
No et pensis, Ara és que em fa una mica de vergonya ensenyar-te el meu catàleg d'aplicacions perquè et semblarà una ridiculesa, però clar, jo, un poqueta cosa ja faig. No,
això passa, els continguts multimèdia, ja que siguin fotografies, vídeos, ocupen gran part d'espai.
Això, mira, això l'últim dia que parlàvem de WhatsApp, també és important que hi ha gent que no cal que es descarregui i tot per defecte, que això també és important, no? A l'hora també de mirar el consum de dades, perquè, a més, últimament tothom envia vídeos.
Jo penso que ja és obligat, que és triar la descàrrega.
Exacte, no? Hi ha coses...
I que patim molt més, o sigui, per exemple, si no estàs en wifi, la teva tarifa de datos...
Pateix molt.
Sí que és veritat que WhatsApp optimitza ja. Si tu graves un vídeo en 4K, quan quieres enviar-lo per WhatsApp, baixa el seu pes i qualitat.
Ah, sí?
Que això t'anava a comentar, que al final un problema també és que la memòria dels mòbils no ha augmentat molt. Tenim els 32-64 gigas, memòria interna estem parlant, però sí que la càmera i que ara tenim càmera de 14 megapíxels, saps què dius? Però no necessito fer un pòster de 2x2, o sigui que con mis 5 megapíxels ja vaig sobrat. Però la gent, venga, pum, i una imatge de, són megues, 10 megues de foto, 20 megues, doncs,
sí, sí, sí.
Com va pujant la qualitat de la càmera del dispositiu, però no l'espai, cada vegada ens dura menys.
Molt bé, doncs escolta, molt útil també, estàs últimament molt d'informació de servei, ja,
sí, sí,
eh?
Sí,
molt
sí,
sobre,
eh?
Això és importantíssim tot el que ens expliques.
És que vaig saturar en aplicacions xorra, però tornaran.
Tornaran, perquè mai han marxat,
no,
en el fons.
No.
Google Fotos, avui, ja saben, molt útil si volen alliberar espai del telèfon. Moisés Castell, mil gràcies, com sempre. Cuida't molt.
Marica.
Fins la propera.
Bon dia.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Tres minuts per arribar a la una, es pensaven que els deixaria avui sense la cançó del dia? Doncs no, aquí la tenen, són el Shook Me All Night Long dels AC/DC. I per què? Doncs perquè han anunciat que reeditaran el seu disc Back in Black, que és de l'any 80, atenció, en format caset. D'aquest àlbum n'han venut 50 milions de còpies des de que el van treure al mercat l'any 80 i ara es faran 2.500 còpies en caset per a col·leccionistes, vaja. Quants de vostès tenen caset encara a casa o al cotxe? Atenció, jo tinc caset, eh? Igual si aconsegueixo una de les 2.500 còpies... Doncs amb els AC/DC arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb les notícies, amb els serveis informatius i després hi tornem perquè avui, ja saben, estem d'estrena, eh? Ve el Pere Agramunt, estrenem també una estoneta amb el Jordi Cervera per parlar d'aquest 50è aniversari de la Jove Cambra Internacional de Reus. Però abans d'acabar, els explico un estudi, una enquesta, vaja, que ens acaba d'arribar ara. Saben qui és el famós del nostre país que trien la majoria d'espanyols i espanyoles per passar la Setmana Santa? No sé amb qui se n'anirien vostès de vacances. La major part de gent que ha contestat aquesta enquesta diu que en Pablo Alborán. Al segon lloc de la llista hi ha Alejandro Sanz i al tercer, Quim Gutiérrez. La quarta és Cristina Pedroche. Entre els 20 primers hi ha algun polític també, eh? A la 20a posició hi ha Mariano Rajoy, a la 19a Pedro Sánchez, 18a Pablo Iglesias i Albert Rivera escala a la posició número 13 de la llista per passar la Setmana Santa. Va, ens podem dir amb quin famós o famosa passarien vostès la Setmana Santa. Vinga, notes de veu al WhatsApp del programa. 672 65 35 34. Va, tornem en 5 minuts.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los independentistas aprueban en el Parlamento una nueva resolución sin efectos prácticos. Con los votos de Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP, han acordado el derecho de Puigdemont y los otros dos candidatos fallidos, Jordi Sánchez y Jordi Turull, a ser investidos como presidentes de la Generalitat. A esta hora continúa el debate. Estamos en el Parlamento de Cataluña. Andrea Guerrero.
Acaba de ser rechazada la propuesta de resolución de Ciudadanos en la que, entre otros puntos, se solicitaba la dimisión del presidente de la Cámara, Roger Torrent. Precisamente el PSC ha sido uno de los partidos que ha votado en contra. La portavoz parlamentaria del Partido Socialista, Eva Granados, ve la propuesta de Ciudadanos como una iniciativa inútil.
Curiosa petición que consideramos inútil ante la constatación evidente de la voluntad mayoritaria de este Parlamento de que el señor Torrent sea presidente.
A Granados también le ha resultado curioso que Ciudadanos no formulara esta petición en el pasado mandato, cuando Carme Forcadell también vulneraba el reglamento.
Mientras tanto, la exconsejera de Educación ha reunido más de 100.000 euros en dos horas para pagar su defensa jurídica en el Reino Unido. Clara Ponsatí se ha entregado esta mañana voluntariamente a las autoridades escocesas. Comparecerá esta tarde ante un juez de Edimburgo. El abogado de la exconsejera de Puigdemont habla de persecución política.
Vemos estos cargos como una persecución política y un intento sistemático de obstaculizar el espíritu del pueblo catalán y su deseo de libertad. Ella no cree que los tribunales españoles puedan garantizar independencia, derechos humanos y justicia.
Desde el PSOE niegan la falta de democracia que denuncian los separatistas. La presidenta de Andalucía recuerda a los independentistas que, además de derechos, tienen deberes.
Hay que exigir los derechos y cumplir con las obligaciones. Y determinados responsables públicos en Cataluña ni están haciendo una cosa ni la otra. Y cuanto antes acaben con este sainete y dejen de hacerle daño a Cataluña, a España, a la democracia y al Estado de Derecho, pues mejor para todos.
Y nueva operación de la Policía Nacional contra el yihadismo. Los agentes han desmantelado una red que comerciaba con obras de arte expoliadas en Libia y que servían para financiar a los terroristas. Más datos, Juan Baño.
Es la primera vez que se detiene a quienes trafican con obras de arte robadas por los terroristas de Estado Islámico en los países en conflicto. Esos beneficios económicos sirven efectivamente para llenar las cuentas de Daesh. En Barcelona han sido detenidas dos personas. Uno de ellos es un experto en arte antiguo que incluso concedía entrevistas en medios de comunicación o participaba en foros académicos para denunciar la destrucción de las obras de arte por el yihadismo radical, o sea, que no ignoraba lo que estaba haciendo. La policía se ha incautado en 5 registros, uno de ellos en una nave en Argentona, de numerosas obras expoliadas en Libia, de origen cirenaico, tripolitano, 7 mosaicos, sarcófagos, piezas de origen egipcio. La investigación comenzó en 2016, tras detectar unas irregularidades en los expedientes de obras importadas e incluso facturas falsas sobre esas compras. Finalmente se pudo confirmar su procedencia, aunque las camuflaba como objetos sin valor o haciéndolas llegar a nuestro país a través de terceros países. Las vendían en galerías que regentaban en Barcelona.
Es miércoles santo, 28 de marzo, en el que están pasando más cosas que te cuenta en este Mediodía COPE Antonio Raiz.
Las mujeres son mayoría en la carrera judicial española. En concreto, suponen el 53%, el mismo dato que representaban los hombres hace 10 años. Así consta en el informe sobre estructura de la carrera judicial publicado por el máximo órgano de gobierno de los jueces. En el envés de este informe, comprobamos que las mujeres siguen siendo minoría en los órganos de más responsabilidad de la judicatura. En el Supremo el 14%, en la Audiencia Nacional el 38% y en el Juzgado Central de Instrucción el 16%. La Policía Nacional la ha detenido en Mallorca a los responsables de una empresa cárnica. Están acusados de distribuir alimentos en mal estado. Los agentes han intervenido más de 50 toneladas de productos congelados caducados, algunos desde hacía más de 3 años. Se distribuían en restaurantes, en hoteles y centros escolares de la isla. Y los 34 subsaharianos rescatados hoy al sur de Motril, en Granada, han llegado en buenas condiciones de salud al puerto granadino. No descartan que haya algún menor de edad.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y hoy en El Espejo habláis de cómo son las celebraciones propias de estos días en países en los que la fe católica no es la religión mayoritaria.
Mira, si nos preguntáramos por lugares en los que las iglesias están a rebosar estos días, pues estoy casi seguro que no se nos iba a ocurrir pensar en países como Omán o los Emiratos Árabes Unidos. Y sin embargo es así. En la región de Arabia Meridional viven cerca de 1 millón de católicos, todos, naturalmente, de nacionalidades extranjeras. Filipinos, sirios, iraquíes, iraquíes, egipcios y jordanos que han llegado a la región por motivos de trabajo. Gracias a la relativa libertad de culto concedida por los emires del Golfo Pérsico, la vida de la iglesia es allí muy activa. Desde la fiesta de San José, que es el patrono de la Catedral de los Emiratos, hasta la misa del Domingo de Ramos, las celebraciones han convocado a comunidades enteras que incluso han venido de lugares remotos. A pesar de las preocupaciones de la vida cotidiana, de la crisis del empleo y de la incertidumbre ante el futuro, no quieren perderse la celebración semanal de la misa. Vamos a contar toda esta historia en un ratito en El Espejo.
Pues en una media hora aproximadamente estaremos atentos. Gracias, José Luis.
Y hasta luego.
Y en los deportes, resaca triunfal de la selección española de fútbol tras su histórica victoria ante Argentina. Los de Lopetegui, la verdad es que acaparan hoy todos los titulares y también los elogios, Eri Frade.
No es para menos, resuenan esos ecos del España 6-1 en el último amistoso de la selección antes de que Julen Lopetegui decida qué 23 van a representar a la roja en el Mundial de Rusia, para el que quedan 78 días. Reforzadísimo Isco, 3 goles, que reconoce que con España tiene la confianza que no ha sabido ganarse con Zidane en el Real Madrid. Reforzadísimo Yago Aspas para hacerse con un puesto en esa lista definitiva en la que parece que a día de hoy quedan 4 puestos que adjudicar y que tiene 19 fijos. Los futbolistas internacionales de la Liga tienen que ir reenganchándose a la disciplina de sus clubes. El campeonato vuelve el próximo sábado, no hay partido de viernes. Será importante ver cómo está Leo Messi en lo anímico y en lo físico tras ser baja en el partido de anoche en el Metropolitano y el viernes pasado ante Italia por una sobrecarga. Se le va a preguntar a Valverde, el míster del Barça, en un acto solidario que va a tener lugar en Sabadell a partir de la 1:30. También habrá que ver cómo está la enfermería del Atlético y Diego Costa, que se llevó un buen golpe en la consecución del 1-0 de España. Antonio Ruiz.
Hola, bueno, pues hay buenas noticias, según ha podido saber la cadena COPE, a pesar de lo aparatoso del trompazo en la jugada del gol, a pesar de que tuvo que ser sustituido y no salió en el descanso, y a pesar de que salió cojeando del estadio Metropolitano, la noticia es que solo sufre una fortísima contusión, y la esperanza y la idea dentro del vestuario es que pueda llegar para participar el domingo frente al Deportivo a las 20:45.
Lo que él mismo decía en la zona mixta, hielo y a funcionar. Hoy juega vuelta de cuartos de la Liga de Campeones femenina el Barça, que tendrá que remontar un 2-1 ante el todopoderoso Olympique de Lyon, es a las 7 en el Mini-Estadi, y hoy puede ser campeón de la Liga Sobal de balonmano otra vez el Barcelona, si gana en su visita a Cuenca.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿no deberías pagar menos por el seguro de tu coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Los bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido ese incendio y se han encontrado en esa habitación a 2 niños ya fallecidos.
De repente, en Facebook empezaron a aparecer anuncios relacionados con bebés.
No le dio ningún tipo de
especial
importancia.
Cuidado, porque una vez que está el daño hecho, queda ahí de por vida, ¿no?
Está pasando.
840 millones de personas, es una de cada 9, no tiene acceso directo al agua potable, lo cual hace que mucha gente muera. El agua...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Vive la Semana Santa a través del séptimo arte. Ben-Hur, Rey de Reyes, Quo Vadis, En busca de la tumba de Cristo. La Semana Santa, paso a paso, en 13.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Passen 9 minuts de la una, seguim en directe al migdia a COPE Tarragona. Repassem ara alguns temes d'actualitat. 3 titulars a aquesta hora. Jornada tranquil·la avui a les carreteres, després dels problemes d'aquest dimarts, amb el tall a la Nacional 340 des del matí fins al migdia, també a la tarda a la 340 i a l'AP7, on es van viure alguns moments de tensió entre policia i manifestants. Els Mossos admeten preocupació per l'actitud violenta d'una minoria en les últimes mobilitzacions independentistes. Es diuen l'hostilitat d'uns grups molt reduïts i situats a les primeres línies de les concentracions i davant el cordó policial que trenca amb les proclames pacífiques de les manifestacions dels darrers anys. Assenyalen els Mossos que quan actituds violentes porten una mobilització al límit han d'actuar i demanen a la ciutadania que quan s'arriba a aquest punt se n'allunyin per no prendre mal i per no ser part segrestada d'aquests violents. Escoltem el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra, especialista en ordre públic i mediació. Així ho deia a l'Agència Catalana de Notícies.
El cos de Mossos d'Esquadra utilitza una sèrie de mitjans amb un ús progressiu de la força i quan s'arriba al moment de la dissolució o dispersió dels manifestants per actituds violentes i que puguin posar en perill a les persones i els béns, què s'utilitza? S'utilitza els vehicles per evitar que aquestes persones es reagrupin i segueixin delinquint en el gruix d'una manifestació. Per tant, és molt important, sobretot, que la gent prengui consciència i quan vegi aquestes actuacions marxi i no siguin part segrestada també d'aquests violents que es refugien a la massa de la gent que està passejant.
Ja hem sabut fa uns minuts que Salvament Marítim rastreja des d'aquest dimarts a la nit la costa de Calafell per investigar la presumpta caiguda d'una parella al mar. Un veí va trucar al 112 al voltant de les 11 de la nit avisant que havia vist un objecte lluminós que es dirigia cap al sud i que hi ha al mar. Una informació que va ratificar posteriorment un pilot d'avió que estava en ruta. Les fonts consultades asseguren que el centre de control aeri té constància de la desaparició d'un objecte al radar. Salvament Marítim diu que a hores d'ara no consta que hagi desaparegut cap avioneta. La recerca continua aquesta hora amb una llanxa que rastreja aquest tram de la costa i Salvament Marítim ha demanat també la col·laboració de qualsevol navegant que pugui aportar informació. La investigació compta també amb la participació de l'Exèrcit de l'Aire que analitza si l'aparell caigut podria ser un dron o un objecte no identificat. I avui ha arrencat oficialment a Tarragona la temporada de creuers amb l'arribada al moll de Llevant de 620 passatgers. El vaixell ha arribat a les 8 del matí, venia de Barcelona i marxarà a les 6 de la tarda en direcció Cádiz. Es preveu la millor temporada del port perquè aquesta és només la primera de 55 embarcacions que hi faran parada al llarg de l'any. S'esperen en total 80.000 passatgers, un 56% més que l'any passat. I atenció perquè els pastissers tarragonins preveuen vendre un 40% menys de mones que l'any passat. Es passarà de 50.000 a unes 30.000 aproximadament. Una davallada a causa de la crisi del sector. L'auge de mones industrials que es venen en grans superfícies ha portat també al tancament de molts obradors i establiments. De fet, el gremi a Tarragona ha perdut pràcticament dues terceres parts dels associats en els últims anys. Han passat de més de 300 a un centenar actualment. Per als pastissers és una incògnita on acabaran acudint part dels consumidors que fins ara demandaven tipus de producte aquest tipus de productes artesans. En Josep González és president del Gremi d'Artesans Pastissers de Tarragona.
Abans venien molt més biscuit del que es ven ara, ara es ven molt més la figura de xocolata i és amb el que ens aferrem una miqueta als artesans pastissers perquè, evidentment, com que som nosaltres qui elaborem la figura, no som fàbriques, llavors doncs, podem fer aquella figura que vol el client. Ara vostè mateix ho pugui comprovar-ho. Un client volia una peça determinada del nàstic i doncs li hem dit que si amb un temps mínim que ens queda ja ens digui què és el que vol i li farem, no? Això vas a un supermercat d'aquests majoristes o el que sigui i això no t'ho poden fer.
La 1:13, ens aturem 30 segons per la publicitat i continuem.
Migdia Cope a Tarragona. Amb Mónica Carrasco.
¿Necesitas gafas nuevas? ¿Lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, Local 9, Reus.
Vinga, seguim amb més coses al migdia a COPE i avui no és un dimecres qualsevol perquè estem d'estrena. Ja saben que aquests dies estem estrenant aquesta nova hora de 1 a 2 aquí al programa i una de les novetats és que jo estaré molt ben acompanyada cada setmana pels membres de la Jove Cambra Internacional de Reus. A veure, què és el que volem fer a partir d'ara? Doncs no els ho puc explicar jo sola perquè necessito col·laboració i per això tinc aquí a un dels membres de la Jove Cambra, el Jordi Cervera. Jordi, bon dia.
Hola,
¿qué tal?
Bon dia.
Moltes gràcies per venir. Bé, et repetido, tu ja havies estat per aquí.
Sí, ja havíem estat abans.
Havies estat aquí. Avui el Jordi ha vingut a explicar-nos què és el que vindreu a fer, perquè jo literalment us deixaré els micros oberts durant uns minuts cada setmana, no?
Efectivament, Mònica, doncs sí. Volem apropar una miqueta, no?, doncs la nostra entitat, la Jove Cambra Internacional de Reus, que aquest any doncs estem de celebració, fem 50 anys.
Sí.
I el que volem doncs és apropar una miqueta l'entitat a totes aquestes persones que ens escolten i que ens acompanyen doncs avui aquí d'una a dues. No?
Mm-hmm. Al llarg de cada setmana ens explicaràs com ho anireu fent, però al llarg de cada setmana doncs descobrirem una miqueta més d'aquesta entitat i celebrarem aquest aniversari, que 50, si no celebrem 50, Jordi...
Malament.
No?
Les bodes d'or, exacte.
Per tant, si ara algú acaba d'aterrar ara mateix al 93.5 o al 98.0 o ens escolten per internet i diuen, el Jordi, qui és aquest noi que ha vingut a fer aquí? Tu què els hi dius?
Bé, doncs jo els dic que jo sóc el Jordi, de 25 anys, membre actiu de la Jove Cambra Internacional de Reus, i seré el vostre guia doncs durant aquesta secció setmanal que realitzarem aquí a la cadena COPE, i on el que farem doncs serà entendre una miqueta què és la Jove Cambra Internacional, què fa la Jove Cambra, què és la Jove Cambra, curiositats, costums, membres que han marcat un abans i un després dins de l'entitat. Visitarem organitzacions locals d'arreu del món. Farem entrevistes a càrrecs internacionals i molt, molt més. Això és el petit resum que jo els hi podria dir a totes aquelles persones que ara s'afegeixen.
Mm-hmm. Això és només un tastet del que vindrà. No estaràs sol. Avui t'han deixat sol ante el peligro, però no estaràs sol.
Exacte, Mònica. Normalment, si tindré algun col·laborador, algun membre de l'entitat m'acompanyarà. Però avui seré jo qui us faré la introducció d'aquesta primera secció.
Mm-hmm. Bé, tot i que estàs sol aquí físicament a l'estudi, sí que t'has portat amics i membres de la Jove Cambra, no, en forma de so, que venen aquí virtualment per ajudar-te a explicar. Hem de dir que tot programa, Jordi, necessita una careta. Clar, tu també ets nou en això de la ràdio, una mica. Llavors jo també estaré aquí ajudant-vos una mica. El programa necessita una careta i la tenim. La tenim, no? La careta d'entrada, aquell so que identificarà que comenceu vosaltres, perquè com es dirà aquest espai? Això ho hem d'anunciar, també.
Bé, doncs aquesta és la secció de Jove Cambra a les Ones.
Nosaltres tenim, hem trucat a la veu, Jordi, la veu ens farà la careta. Va, escoltem-la.
Jove Cambra Internacional de Reus, a les Ones.
I ara que ja tenim careta, doncs comencem a escoltar convidats i veus, no? Potser, o què?
Sí, exacte, Mònica. Abans de res, doncs començaríem una miqueta a fer una ullada a la font de sabidoria del segle XXI, la font de sabidoria dels millennials, que és la Viquipèdia.
Ai, sí.
Què ens diu la Viquipèdia si busquem la Jove Cambra Internacional? Doncs bé, diu que és una de les majors organitzacions juvenils a tot el món i que es tracta d'una comunitat internacional de ciutadans d'entre 18 i 40 anys amb l'objectiu i el propòsit de crear un canvi positiu en el món. L'organització creu que aquests canvis han de resultar de prendre una acció col·lectiva per millorar ells mateixos i el món que els envolta. És molt important destacar que no s'involucren en activitats religioses i és apartidista totalment. Mm-hmm. Això és en quant la descripció de Jove Cambra a Viquipèdia, que ens diu la Viquipèdia.
Mm-hmm. I s'ajusta a la realitat en aquest cas, eh?
100%. 100%.
100%, eh?
Sí.
Que a la Viquipèdia sempre hem d'anar, els que som pre-Viquipèdia, sempre ho posem allò amb pinces. Però si és veritat, és molt interessant això que dius, perquè a vegades tenim la idea de que està lligada doncs, a una organització política, etc. Mm-hmm. I no, eh? O sigui,
no,
és completament... Ni a cambres de comerç, ni res per l'estil, eh? Fem-nos la idea, això.
Llavors, també cal remarcar que és l'única entitat a tot el món que té una cadira a les Nacions Unides. Això és una dada molt interessant, que poca gent la sap, i és, doncs, de gran interès. I com deies abans, Mònica, avui he portat un parell de companys.
Sí.
Un d'ells és el Pol, que és president de l'any 2016 de la Jove Cambra de Reus, i el Pol ens explicarà una miqueta, doncs, des del seu punt de vista, què és la Jove Cambra. D'acord?
L'entitat és una associació sense ànim de lucre i apartidista totalment, que té com a objectiu la formació dels seus membres i el desenvolupament de les habilitats directives dels seus membres. A més, és una entitat totalment internacional, eh? Això és un punt molt important i diferencial. Però si t'hagués de dir una opinió més personal, jo diria que per mi l'entitat, la Jove Cambra, ha estat una escola. O és una escola. És una escola de lideratge i és una escola on s'aprenen habilitats que ni a l'escola, ni a la universitat, ni a la feina doncs, te les ensenyen. Perquè t'enfrontes a reptes que si no fos per aquesta entitat mai t'hi enfrontaries i mai sabries si series capaç de dur-los a terme i portar-los a terme amb l'excel·lència que, a més, l'entitat et demana.
Bé, reptes.
Exacte, reptes. El Pol és un referent per la gran majoria de joves de l'entitat, doncs perquè ell és dels que fa més temps que hi és una persona molt activa i ell doncs, ens acompanya sempre a tot arreu, no? I una mostra és doncs, que avui està aquí amb nosaltres.
Mhm.
Després també li he volgut fer la mateixa pregunta al nostre president actual, el president de l'any 2018, president d'aquest flamant 50è, a l'Adrià Gramunt, i l'Adrià Gramunt el que ens diu de què és per ell la Jove Cambra doncs és el següent.
Som un grup d'amics en els que bueno, doncs, aprenem els uns als altres, ens complementem i sobretot doncs, en el meu cas he crescut amb els meus companys. Òbviament, també la Jove Cambra t'adona una vessant internacional, és a dir, som una entitat mundialment reconeguda i en el que tens l'oportunitat de poder viatjar, poder conèixer nous països, nova gent i noves cultures.
Bé, o sigui...
Anem fent ja una miqueta més un esbós més clar del que és l'entitat, no?
Sí,
l'Adrià diu tres paraules aquí que a mi em crea molt l'atenció i diu amics, internacional i créixer. Jo crec que aquestes són tres paraules claus en la descripció de què és la nostra entitat, què és la Jove Cambra. No?
Mm-hmm. M'ha agradat molt això, és un grup d'amics. Eh?
Sí,
és un grup.
Sí de fet, clar, el ser una entitat de voluntaris, si no hi estàs a gust i no t'ho passes bé, no hi vas, no?
Mm-hmm.
No, perds l'interès. Doncs sí que és veritat que a la Jove Cambra Reus tenim una cohesió d'equip que, ostres, que és d'envejar.
Molt bé. Doncs ja anirem coneixent aquestes connexions
sí,
al llarg de,
sí, sí.
Dels programes.
Anirem, tenim de lo milloret. I també fem un cop d'ull a quin és el funcionament de l'entitat, perquè hi ha una dada també que crida l'atenció, i és que la Jove Cambra anualment renovem els càrrecs. Tenim una junta directiva que està formada i escollida pel nostre president, pel president anual, i on es busca la màxima efectivitat doncs, en els programes i projectes que es desenvolupen. I sí que és cert que hi ha unes figures obligatòries que per estatuts ben emmarcades, com poden ser el vicepresident, el secretari, el tresorer i l'assessor legal, i a part doncs, s'inclouen diferents vocalies que pengen de les quatre grans branques de la Jove Cambra. Quines són aquestes grans branques? Doncs és la branca d'internacional, la branca de formació, la branca d'oportunitats professionals i la branca de comunitat. Aquestes branques les anirem aprofundint a poquet en els mm-hmm. programes que aniran venint. Però aquesta és una miqueta la introducció. Què és la Jove Cambra? Què és el que fa? Hem vist la descripció de dos membres, des del meu punt de vista, dos grans membres de la Jove Cambra, que haurien, si hi hagués un Hall of Fame, no?
Com ja tindrien.
Sí, tindrien la seva camiseta penjada al pavelló.
Ah, doncs escolta, la podeu fer, no?
No, ho estem pensant.
Feu un
sí,
Hall of Fame,
sí.
Clar que sí.
La nostra seu la tenim al círcul d'aquí de Reus, ficarem les camisetes penjades de cada un d'ells, sí. Sí, Mònica. I ara el que jo tenia preparat és un petit viatge, un petit viatge a través de la història de què és, com ha anat creixent la jove cambra i com ha arribat finalment a casa nostra, d'acord?
Mm-hmm.
Llavors el que jo m'he preparat són unes cançonetes, unes músiques que ens acompanyaran, unes melodies.
Molt bé.
De què és el que sonava en aquella època els transistors, d'acord?
Molt bé, m'agrada molt això.
Sí? Doncs sí. Vinga, som-hi.
Doncs comencem amb la primera, va.
El 1915 neix a St. Louis, a Missouri, a la vora del riu Mississippi, a Primera Guerra Mundial, una entitat que porta un raig de llum a tots aquells joves que estan obligats a lluitar en un front de batalla on no es veuen representats. Per què han de lluitar en conflictes bèl·lics? Durant la Gran Guerra, més i més joves decideixen cada dia convertir-se en membres de la Jove Cambra. I hem de remarcar que al final d'aquesta guerra són més de 750 els membres que, liderats per Henry Geisenbler, que és el fundador de la Jove Cambra, fan un pas al capdavant en el teixit associatiu del Pla Internacional. D'acord? I llavors també una dada important és que el 1920
uh-huh.
eren més de 30 les ciutats dels Estats Units d'Amèrica que estaven adscrites en el registre de l'entitat. El 1920 ja eren 30 ciutats i amb aproximadament més de 1.500 membres. Així que a poc l'entitat anava agafant forma. Estem parlant del 1920.
Clar, sí.
I ara farem un canvi i saltarem al 1928.
Això requereix un canvi de música,
també. Sí, exacte. Canviem de música. Aquest mític Midnight, the Stars and You, on ens situem, com hem dit abans, al Regne Unit, i perquè la gent es faci una idea de en quin context històric estem parlant, hem de dir que en aquestes dates doncs, es troba una petita placa de cultiu del doctor Fleming, on es descobreix la penicilina. Uh-huh. Es descobreix la penicilina. També tenim que neix a Rosario el Che Guevara, un revolucionari.
Sí.
I en aquest moment és quan la jove cambra internacional creua l'Atlàntic i arriba al Regne Unit. D'acord? Les bones relacions que neixen entre la jove cambra d'Anglaterra i la jove cambra dels Estats Units fa que el creixement dels projectes i objectius creixi exponencialment. Amb aquest creixement també ho fa la formació dels membres i la creació de convenis i projectes. Un exemple clar és el primer conveni internacional que neix entre les joves cambres, que és a les Olimpiades del 1932 a Los Angeles. En aquelles Olimpiades, la jove cambra de Londres, concretament, s'encarrega de la gestió i organització dels voluntaris del pla internacional.
Ah?
Sí, és una dada que a mi...
Els britànics són...
Bueno, veritat, sempre... Eh? Ells trenquen el motlle. Amb el te i la galatetella van en funció.
Sempre.
Molt bé, i després d'aquesta fita, són altres països d'arreu del món els que decideixen unir-se a les files de la idea d'un somni on poder formar part d'una organització que et permet créixer, que no et posa un sostre en el teu somni de projectes o programes que tu vulguis desenvolupar.
Uh-huh.
És molt... La veritat que a mi el poder fer la investigació de com ha crescut la jove cambra m'ha donat dades que jo ni tan sols coneixies.
Imagina't, tu que n'eres membre, imagina't els que no coneixem la jove cambra de per dins.
Exacte,
eh?
imagina't. I ara, Mònica, toca un canvi de música,
sí.
Alguna miqueta més actual.
Ja. Bueno, i britànics.
I britànics també, exacte, britànics.
Hey Jude, don't be afraid.
Els Beatles ens acompanyen amb aquest Hey Jude i arribem al 1965. Aquí hem fet un salt ja, un salt temporal, i és que el 1965 s'inicia la Guerra del Vietnam,
uh-huh.
És quan s'inicia aquella Guerra del Vietnam, i l'astronauta soviètic Alexei Leonov és el primer home que viatja en l'espai, que surt a l'espai exterior, d'acord? És perquè ens situem una miqueta. També cal remarcar que tenim un membre històric de la jove cambra, que molts pocs saben que va ser membre, i és el rei del rock, Elvis Presley.
Què m'estàs dient?
Sí. Elvis Presley va ser membre de la jove cambra. Sí. Tal com t'ho dic, Mònica, tal com t'ho dic.
Vale.
Molt bé, doncs, és una època complicada per associar-se. Pensa que trobar-se, associar-se, fer assemblees a Barcelona, estem sota l'ull de la repressió.
Clar.
I, bueno, doncs, la jove cambra, amb una gran influència anglesa i progressista, decideix fer un pas endavant i constituir-se com a jove cambra de Barcelona. Això va costar, al principi va costar.
No, clar, és que 65, avui estem en plena dictadura.
Sí, exacte. És així. Però bueno, no és fins al... És a dir, el 65 es forma la jove cambra, però no és fins al 66 que el govern civil decideix aprovar que sigui reconeguda com a una entitat en el registre, d'acord? És la més antiga de totes les joves cambres de totes les joves cambres de Catalunya. La jove cambra de Barcelona sí que és veritat que és la mare de les joves cambres. Eh? Sí. I ens apropem una miqueta més al moment actual i també hem de fer un canvi de melodia.
Home, ara això els agradarà, eh? Mira.
Sí.
Què tenen a veure els Bee Gees?
Jo sóc gran fan dels Bee Gees i aquesta va dedicada, doncs sí, als nostres membres més històrics de la jove cambra, no? Perquè, bueno, el 1978 es produeix l'accident dels Alfax, aquí
sí,
a la província de Tarragona, un accident que va ser tràgic, i es rebaixa la majoria d'edat dels 21 als 18 anys. També és important saber això. Es respira un ambient de canvi i de transició. Neix la Constitució espanyola, la PEPA. La llibertat d'expressió, que durant tants i tants anys s'havia perdut, ara es pot respirar pels carrers. Els Beatles, els Bee Gees, s'escolten els transistors de totes aquelles persones que ara doncs, ocupa una miqueta l'escala més gran de la nostra edat. I pel carrer Llobera baixa un jove ganxet, anomenat Antoni Pont, menjant una bosseta d'avellanes, i decideix fundar i portar a la jove cambra internacional a Reus. I és així com comença la nostra història. Fa 50 anys exactes, el 1978, que la jove cambra internacional de Reus és fundada pel nostre fundador, el senyor Antoni Pont.
Uh-huh.
D'acord? I bé, d'aquí remarquem també que el 1996 la Generalitat de Catalunya otorga a la jove cambra la Creu de Sant Jordi, un reconeixement històric que està a l'abast de les entitats més importants de la nostra societat.
Uh-huh.
D'acord? Fins aquí, Mònica, arribaria aquest viatge que nosaltres hem fet a través de la història.
Del temps, sí. No m'ha agradat molt, això de les músiques, molt bé. Igual t'hauré de fitxar potser per fer algun altre espai al programa, també, perquè veig que això se't dona bé, Jordi.
Bueno, estem oberts a propostes, sí.
Molt bé. Doncs avui hem sentat una mica les bases, no?, perquè vostès ens acompanyin i acompanyin el Jordi i companyia a cada setmana a conèixer més aspectes de la Jove Cambra, però la història és important saber-la. I, escolta, doncs a partir d'aquí, la setmana vinent, més i millor, no?
Cada setmana ve,
diferent. Sí, molts convidats que han de passar per aquí.
Molts convidats, moltes entrevistes interessants i, sobretot, doncs, això, ens viatjarem i ens mourem arreu del món, a través de música, de cançons, però molt també de costums i tradicions.
Molt bé, doncs així m'agrada. Doncs Jordi, escolta, ha estat un plaer tenir-te per aquí aquest primer dia d'estrena. la setmana vinent us espero. Jo... ja no intervindré tant, vull dir, jo... Però, bueno, si tinc dubtes, puc preguntar,
sí,
no?
Sí, per favor, Mònica, tu vale, ja ets una més de la secció.
Molt bé, doncs escolta, Jordi, moltíssimes gràcies. Que tinguis bona setmana.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter. @copetarragona.
You look so nice, there's something bright when I...
Cuando tienes coche nuevo estás muy pendiente de él, ¿verdad? Que no le den golpes, que nadie coma adentro, al taller ante la mínima alerta, pero pasa el tiempo, pierde interés y se va descuidando. Por eso, este es el momento de redescubrir el amor por tu coche. Ahora que vienen días de fiesta y queremos disfrutarlos al máximo, una revisión del coche es imprescindible para evitar incidentes o, lo que es peor, accidentes. Neumáticos, líquidos, parabrisas, chaleco reflectante, triángulos y cadenas, si viajas a zonas de montaña, que con la nieve nunca se sabe. Son recomendaciones de la Dirección General de Tráfico. Tener el coche a punto y planificar el trayecto es viajar mejor y más seguro.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Los juguetes agotados, los más difíciles de encontrar, los tienes en El Corte Inglés. Paw Patrol, Ladybug, Superwings, Jockey Watch, Hatchimals, Elena de Avalor, Star Wars.
Todos tenemos ilusiones y los Reyes Magos saben muy bien dónde ir a buscarlas. El Corte Inglés.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Trenta tres minuts que passen de la una. De seguida deixo els micròfons en mans del Pere, però abans una informació de darrera hora. Segons informa el Servei Català de Trànsit, a aquesta hora hi ha circulació amb retencions a la Nacional 420 a Caseres. S'està donant pas alternatiu. Hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa a causa de l'incendi d'un vehicle a la Nacional 420 a Caseres, a la demarcació de Tarragona. Doncs bé, com es deia, 13:34 pràcticament. Això passarà cada darrer dimecres de mes. Jo saludaré al Pere Agramunt perquè ve amb Pere i els Llops. Pere, ben tornat.
Dins del matí, a COPE Tarragona Reus, arriba l'espai Pere i els Llops,
amb Pere Agramunt.
Bon dia, estimats oients. Avui comença un nou projecte, un nou repte en aquesta casa, a la cadena COPE, amb Pere i els Llops. Només qui us parla pot donar gràcies a l'equip de producció, que és la Vicky Llamas, i al nostre controlador independent, que està dins de la peixera, i per creure en mi, en Pere Agramunt i els Llops, un programa que volem que sigui informatiu, explicar i parlar de tot el que relaciona en aquest món del carrer que estan passant cada dia coses. Només donar gràcies a la Mònica i al David de Basco per creure en aquest projecte i deixar aquests micros perquè es puguem expressar com lliurement sempre fem. I fetes les presentacions i fetes ja els agraïments, avui toquem un tema de molt important, que és el periodisme, que és la comunicació, com parlem, com ho deixem de fer i com ho fem. És veritat tot el que es diu, és mentida, i això més endavant ho parlarem amb Francesc Agramunt d'ell i amb Elder Moya, que són els dos convidats que ja tenim aquí per poder parlar. Però abans que tot, aquest programa tindrà la seva secció cultural i la seva secció d'opinió, que serà al principi i al final.
Arriba el Minut de Glòria, amb Jordi Romero.
I comença la secció cultural, que és el Minut de Glòria. Què ens diu el Jordi Romero, l'artista Jordi Romero, aquest Minut de Glòria?
Els espectacles que us recomano per aquest mes de març són els següents. El Bravium Teatre de Reus, l'obra La Intervenció, d'ACL Cine, que presenta el seu espectacle el 10 de març a les 9 de la nit. Ens mostra el que és la hipocresia de la societat actual, això sí, en clau d'humor. El Convent de les Arts, del Cuber, Vaig ser pròsper o recordant la tempesta, de la companyia Projecte Ingenu, que presenta el seu espectacle el diumenge 18 de març a les 7 de la tarda. Aquesta companyia, a partir del text de La Tempesta, de Shakespeare, i ens proposen una posada en escena propera al Teatre Dansa. Per altra banda, a la Sala Trono, de Tarragona, Los Bancos regalen sandwicheras i chorizos, de la companyia José y sus Hermanas. La companyia, amb aquest espectacle, ha fet temporada a Barcelona, al Teatre Tantarantana, amb un gran èxit. Mostraran el seu espectacle a la Sala Trono el 2 i 3 de març a 9:15 i el 4 de març a 7:15. És una obra imprescindible per entendre el nostre context social i polític actual. Per últim, us recomano La Passió de la Selva del Camp, que farà les seves funcions els dissabtes 10 i 17 de març a les 9 de la nit i els diumenges 11 i 18 a les 7 de la tarda a l'Església Parroquial de Sant Andreu. Us ho recomano perquè és una gran producció que no us deixarà indiferents. I bé, fins aquí les meves recomanacions per aquest mes. Salut i teatre.
Estàs escoltant Pere i els Llops.
Tal com us havien dit al principi del programa, us presento els convidats. Francesc Agramunt, llicenciat en Història i Periodisme, professor d'institut, actualment està donant classes i també col·labora amb una emissora de ràdio del País Basc. Gràcies per haver vingut, Francesc, bon dia, i gràcies per entrar a pertanyer a aquesta família de Pere i els Llops.
Moltes gràcies a tu, Pere.
I Elder Moya Llartín, advocat, periodista, ha treballat a Tarragona Ràdio, també a COPE, en aquesta casa, actualment està a Ràdio Nacional d'Espanya, fa comentaris d'esport i el seu gran bloc de sal i pebre gastronòmic i de bons vins que fa poc ens va portar a un celler que vols Gavena de Don Movar, que vam disfrutar molt. Benvingut i gràcies per estar aquí també.
Molt bon dia, Pere, encantat d'escoltar-te de nou, el savi entre els savis radiofònics, i escolta, moltíssima sort amb aquesta nova secció i anem a disfrutar, no?
Anem a disfrutar. La Vicky ens dirà avui el tema i... Vicky, definició de periodista. Què ens diu el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola?
Després de buscar una mica i rebuscar, he trobat una més adònia per lo que es tracta aquest programa avui. Coneguts també com els professionals de la comunicació social. Els periodistes són aquelles persones ensinistrades per la recerca, processament i exposició de fets que per la seva transcendència o repercussió en la societat són considerats noticiosos. Depèn de l'àrea en el qual s'estabilitzin, els periodistes estan capacitats per exercir la seva professió en qualsevol mitjà de comunicació, ja sigui imprès, digital, radial o audiovisual, o qual s'adapten al seu estil per satisfer les necessitats informatives d'un públic heterogeni.
Jo trobo que aquesta definició, poder que estigui feta del 1800, 1900, no ho sé, quan se va fer el diccionari.
Bueno, tinc un trosset més,
ja,
que,
sí?
Que s'adapta a les necessitats de les empreses.
Vale.
Bé, a veure, és una definició, podem dir, moderna i bastant interpretativa i interpretable en aquest sentit. A veure, jo el que vull és viatjar, no en, efectivament en el temps, però també en la consciència i saber què és en essència un periodista. I un periodista, allí podríem incloure els cronistes de l'edat antiga, els cronistes de l'edat mitjana, i després fer un salt fins al segle XVII, en què hi ha les primeres publicacions periòdiques. També va a cavall de que la massa social comença a estar alfabetitzada ja amb un nivell de més d'un 20%, I realment el periodista quedem-nos amb aquesta idea que és el primer que escriu la història. O sigui, és la primera persona que relata un fet. La primera persona que passa a escriure un esdeveniment. Deixem-ho aquí. Comencem per aquí, no? És la discussió. O sigui, no ens anem a les empreses, sinó un periodista és qui narra una història.
Amb el seu punt de vista, Oder, poder?
Sí, convençut de que el periodista va molt lligat al tema de la crònica, del relat noticiós, però avui en dia, en ple segle XXI, el concepte de la paraula periodista sí que és molt més heterogeni, perquè sents gent que et diu no, jo no soc periodista, jo soc community manager, d'altres que et diuen no, jo no soc periodista, jo soc comunicador.
Sí.
Llavors, clar, queda...
A veure, clar, jo m'anava al segle XVI per agafar l'essència del que és un periodista.
Aquesta és l'essència, sí, sí.
Perquè realment, fets noticiosos, ens n'assabentem a través inclús de youtubers o de, no community manager, sinó usuaris de xarxes socials que ens narren un esdeveniment. Llavors, si ens anem ja als diversos interessos que hi ha, o amb el que deies de community manager, que això jo ho visc amb la meva pròpia pell, i això és més, ho estic... podríem associar més al mercat precari laboral que existeix en aquesta professió, que ha fet que t'espavilessis i treballessis i sortissis dels suports que seria doncs, del paper, de la ràdio, etc.
Fins i tot això ens ha vingut bé perquè ha obert també, encara que en precari, doncs, més possibilitats laborals de
sí,
feina.
Sí, no conec community manager que cobri més de 1.000 euros nets, no el conec, o 1.200, si m'apretes. I d'equips de bàsquet i futbol en conec bastants. Més, molts tenen la meva edat i hem estudiat junts, alguns d'ells, i és així. Sí que s'ha obert el ventall, no? Però podem anar cap al capitalisme salvatge del segle XXI, doncs fa que no es donin aquest tipus d'oportunitats o que no, realment no es preui aquesta professió.
I fins i tot, digues.
Les empreses de comunicació, més que periodistes, i no vull faltar ningú que diré ara, volen sastres que et facin el tratge a mida per que aquella empresa o aquell partit o aquella societat necessiti sentir?
Bé, a veure, el que està clar és que els grups de comunicació no són ONGs, tenen uns interessos i, sobretot, unes finalitats on volen arribar. Vull dir, això està més clar que l'aigua i qui pensi el contrari viu a Disneyland París.
I tant, plenament d'acord.
És així, hi ha uns interessos i hi ha notícies que, vistes des d'un grup empresarial de comunicació, es poden veure pintades de blanc i, per un altre, tot el contrari, pintades de negre. I és una realitat que realment no està a tocar, però que tu, com a ciutadà del carrer, que el ciutadà del carrer també s'ha convertit en un coronista, com dèiem abans, sí, doncs, ostres, és el que passa, que ha fet que es vegi una cosa tan discordant, el que provoca és que no hi hagi credibilitat.
Clar, grups de comunicació, que és el que diu ell, no són germanetes de la caritat. Mm-hmm. Només cal mirar els accionistes dels grans grups, mira qui hi ha, quins bancs, quines empreses, han de sortir els números, un. Després, hi ha uns interessos darrere, dos, i poden posar i deposar governants que fan lleis, perquè els governants i els governs fan lleis. I aquelles lleis poden afavorir a sectors molt interessats, sí, sí, i tens un domini de la societat. És jugar als cims, però a la realitat.
M'esteu parlant de que la comunicació és el poder.
Sí, i jo recomanaria... Crec que encara està en cartellera Los Papeles del Pentágono, que doncs, la protagonitza Meryl Streep i Tom Hanks. Vull dir, és una pel·lícula que versa del que estem parlant ara, d'aquests interessos, d'aquests grups empresarials polítics, del paper que li toca jugar al periodista, de la coacció que rep aquell grup empresarial o aquell periodista. Vaja, en definitiva, hi ha molt bacallà que tallar.
Clar, també hi ha més diversitat d'informació.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Sí, molta més diversitat d'informació, Francesc, però una cosa. Com una mateixa notícia me la poden reflexionar en 30.000 formats. Vull dir, si cau una persona al carrer, cau per mi, per tu, pel Beuder, cau, sí, per tothom.
Però mira, Pere, això és com un penal. Tu veus que el jugador cau, però des del cantó dret potser sembla que és penal, però després quan veus la càmera des del cantó esquerre potser veus que hi ha hagut un jugador que s'ha llançat i que era un piscinasso clàssic del futbol, no? Llavors, clar, és que el prisma o l'òptica...
Clar, aquí demanem que el lector o l'oient, sí, o el receptor... Sí, 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 hagi d'estar format. Més que res que tingui rigor a l'hora d'interpretar les notícies.
Aquesta és la clau.
Clar, i que se'n vagi des de La Razón, al Mundo, passant pel Diari Público, se'n vagi al Punt Avui, se'n vagi a l'Ara, i acabi el Caos en la Red, Arguia, la Jaime, i la Directa, per exemple, que són de tarannà d'esquerra, i independents en aquest sentit, que no obeeixen a grans lobbies mediàtics.
El receptor ha de tenir sentit crític i ha de saber quin mitjà escull o quins mitjans escull per informar-se.
Bueno, llavors escolliríem per la meva idea i per la meva ideologia en aquell moment, doncs.
Bueno, jo depèn, perquè com que jo m'he format dins de la casa, dins del que és la universitat, doncs sí que sempre t'allissonen en què miris des dels dos cantors, que contrastis, que això és el que ha de fer el periodista, que ara sembla que es porta poc.
Més que comunicadors, el periodisme és opinador?
Que no beguis de la mateixa font. O sigui, d'una mateixa font, és el que diu l'Elder.
Perquè al final l'acabes cremant, també.
Vés-te'n a 10, vés-ne passant-hi, si no tens temps cada dia, però vés-hi a la setmana, organitza't. Això és com qui vol... Mira, ell té un bloc de gastronomia, no? I tota la gastronomia, realment, clar, va relacionat amb la salut. Si tu vols tenir bona salut, no aniràs al McDonald's cada dia, els tres àpats del dia el faràs allí. Clar. El mateix estem parlant a l'hora de nodrir-te. Exacte. Informativament.
100 persones són 100 persones aquí.
I com a l'Energia Popular.
Exacte. Vull dir, llavors, com me poden dir que 100 persones, depèn de qui, és una multitud, 100 persones són 4 gats, o 100 persones era un grapat de gent que estaven allà doncs, mirant un partit de futbol.
Et posaré l'exemple clar. Pere, això passa quan hi ha manifestacions multitudinàries. Allí ja tenim els números que dona la Guàrdia Urbana, els números que dona l'organització, els números que dona la delegació del govern, i vull dir, i potser en aquell carrer hi havia les 100 persones. Però els números després es multipliquen com el pa i el peix.
Sí, depèn de des de quin punt de vista es vegi i realment el que es vol, cap on es vol anar.
Cap on enfoca la cara.
Són tendenciosos.
Jo com a ciutadà de peu, de veritat que estic, doncs, no estic gens d'acord amb vosaltres, amb el sentit de que depèn de qui m'està escrivint aquell article,
sí,
doncs me pot dir una mitja veritat, una mitja mentida, o una mentida sencera, o una mitja veritat
però
sencera.
Però és que la vida quotidiana funciona així, perquè l'ésser humà, a l'hora que fa una abstracció de la realitat, la processa i després te la boca amb el seu llenguatge, ell, encara que sigui inconscientment, la seva experiència, clar, No pots haver processat. O sigui, si tu has tingut... Imagina't, tu ara opinaràs sobre un tema de salut laboral i tal i no has treballat mai en una fàbrica. Uh-huh. Llavors, doncs, clar, la teva opinió serà diferent que l'Elder, imagina't que porti 12 anys treballant allí, en una fàbrica, o que hi hagi treballat en un passat. Explicarà el mateix fet? Si és un accident laboral, explicarà-ho de dues posicions plenament diferents.
Això és el que passa amb els tertulians d'avui en dia, que ser tertulians...
Jo en això estic bastant en desacord, perquè...
O sigui, saben de tot!
Que els tertulians són navalles suïsses que saben de tot. I això recordo un exemple molt gràfic, que va ser quan hi va haver el famós accident de tren a Galícia. Sí. Els tertulians que estaven en aquells moments en els programes matinals de televisió, de sobte van començar a parlar com si haguessin treballat a Renfe tota la vida, com si fossin enginyers en construcció de rails. Bueno, jo vaig quedar garratibat.
Clar, el que segurament que l'Elder i jo estarem d'acord és... apel·làvem al rigor ja de l'espectador, del receptor de notícies, però sobretot al rigor de qui genera informació. I també de que si tu com a espectador, quin tipus de font busques, perquè si vols la versió d'aquell multiusos, aquell home que sap de tot i que el fan passar per tots els programes de Telecinco, per exemple, doncs... i et quedes amb aquella opinió, d'acord, però si és un cas com el tema del 2014, el 2014, que hi va haver l'accident de l'Àlvia allí arribant a Santiago, doncs un enginyer, un expert en trens, una font realment que sigui...
algú que toqui aquella matèria cada dia.
Per acabar, perquè el temps s'està tirant damunt, el futur del periodisme, les noves xarxes, les noves redes socials, que aquí tots podem opinar i tots podem posar.
Per això et deia abans que cronista ara amb un perfil de Twitter, una pàgina de Facebook, això és el ciutadà del carrer, perquè potser aquella persona està allí i és el primer que grava un vídeo d'un fet, d'un esdeveniment o d'una notícia.
Sí, efectivament tenim... Ara només cal que segueixis els youtubers. Jo sóc professor d'institut i tinc alumnes de 12 anys i ells són veritables fans de youtubers, que són nois d'uns 18 a uns 20 i pico anys, que cadascú té el seu canal i interpreta la realitat a la seva manera, i ells, el que diuen ells, va a missa.
Així ja la veritat no serà sempre tanta veritat i va mentida, no és mai tanta mentida?
Bueno, jo esperem que sempre siguin com l'ampolla, mitja veritat en comptes de mitja mentida. És a dir, l'ampolla mig plena en comptes de mitja
sí,
plena.
Sí, i també... a l'haver-hi dues, o sigui, dos, un contrast, sempre hi ha una discussió, i una discussió rica. O sigui, acaba portant, fa evolucionar la humanitat, el tema de discutir.
Ens fa pensar que això avui en dia no es porta molt.
Això vol dir que quan hi ha una bona notícia que pot afectar a tu personalment, has d'agafar bastants canals de comunicació i contrastar.
Sí, si veus les coses només d'un color, malament, sospita.
Sí.
Vull dir, la prova és que s'ha de sempre contrastar.
Contrastar.
Sempre. Però també
ho ha de fer el professional de la informació.
Aquí és on jo vull arribar, ara.
Com el receptor, que és el que dèiem. O sigui, el receptor ha de ser exigent en la tria del canal d'on rep les notícies o dels canals que tria.
El comunicador o el periodista sempre ha de contrastar abans d'abocar.
Sempre.
Sempre.
Se contrasta...
Forma part de la professió,
Se contrasta, però, pregunto...
Jo, almenys, de moment, fins al dia d'avui, toco fusta, fins al dia d'avui no hi ha hagut dia que, en qüestions que s'han de contrastar, no ho hagi fet.
Es fa. I si realment no s'emet contrastat, és que no interessa.
I te l'estàs jugant, allí.
Per acabar, ràpidament, per què donem una notícia falsa? La donem al tobus vens i després costa molt reconèixer que s'ha equivocat.
Són
caràcters d'interessos.
Demanar perdó és complicat en aquesta societat, però de fet llançar una notícia falsa, i tots en coneixem de casos o
les fake news,
sí, ara n'està ple, doncs bueno, està passant per aquí, perquè això és un pols de direcció.
Clar. Tu ja has sacsejat aquella consciència. Exacte. Ara digue-li que allò que has dit no era veritat. Ell ha començat ja a especular en funció de la teva premissa, de la proposició, o sigui, el que has afirmat tu.
Acabo i hem d'acabar ja que, resumint, que veig que quan una persona, un periodista, un medi de comunicació, deixa una notícia, millor que abans d'allò creure-me o no, la contrasti amb diversos medis de comunicació.
Tu, Pere, de petit devies jugar al joc del telèfon, no?
Sí.
Doncs ja saps. Sí. No hace falta decir nada más, que deia aquell.
Francesc Agramonader, i gràcies, Eudard Molla. Moltes gràcies i molt, molt content que el primer programa hàgiu vingut vosaltres aquí.
Benvingut a les zones, Pere i els llops.
Gràcies.
Estàs escoltant Pere
i els llops. El nebot del Pere, amb Francesc Agramunt Adell.
I ara tenim el que es diu el nebot, en Francesc Agramunt Adell, que ens farà una pinzellada de l'actualitat o una suggerència del que podem fer.
Hola, aquesta secció ens durà a prendre l'aire. Parlaré d'itineraris que podem fer ben a prop de casa nostra, al Baix Camp. He viscut més de 10 anys al País Basc i trobava a faltar el clima immillorable que tenim. Avui parlaré d'una muntanya que li tinc molt i molt d'afecte, el Puig d'en Cama. Des que tinc 14 anys que el pujo i sempre m'aporta coses noves. El Puig d'en Cama és un pujol que se situa als termes de la Selva del Camp i del Moster. Fa 717 metres d'alçada i és un preludi de la Mussara. Vinga, comencem. Després d'haver escalfat, surto corrents des de la plaça Pastoreta i pujo com un tret per l'avinguda Països Catalans. Arribo a l'avinguda del Comerç i m'introdueixo al passeig de la Boca de la Mina, on és un plaer córrer enmig d'aquell passadís de plataners frondosos. Quan arribem a la meitat del passeig, en una cruïlla, agafem el camí asfaltat, direcció a la carretera de Castellvell. La creuem i seguim pel passeig del Nord. A la primera rotonda girarem a l'esquerra i pugem al camí de la Mineta. Entrem a l'urbanització Alpinar per l'avinguda de les Torres i la seguim fins que trenquem a la dreta cap a l'avinguda dels Pins, on tirarem recte fins al fons i desembocarem al barranc del Picarany, on no el deixarem fins a la carretera, on girarem a la dreta per un sender que descendeix. Llavors agafarem la pujada pronunciada de la dreta i ens unirem al camí rural que ens conduirà fins a la Riera del Moster, on la seguirem uns metres fins que l'abandonarem per agafar el primer camí a l'esquerra, que ens durà directament fins a la plaça Josep Roselló Martí del Moster. Un cop allí, veurem aigua a la font. Aleshores, tirarem cap amunt, cap al carrer Joan Bertran, i enllaçarem amb el carrer Jacint Verdaguer, on a través del carrer Muralla arribarem al camí del Puig d'en Cama, just al perímetre del cementiri. Us ubiqueu? Llavors tirarem camí amunt i observarem que a mesura que ens anem elevant, la vegetació és cada cop més frondosa, perquè es va cremar fa anys, dins del que permet el bosc mediterrani. Passarem per pins, carrasques i alzines i arribarem al senyal del coll del bosc del Manol i girarem a la dreta per tal d'ascendir el darrer tram, el més abrupte i tècnic, que ens durà fins a arribar al cim de 717 metres d'alçada i on hi veurem la caseta del guarda forestal. Porteu-vos aigua perquè aquí dalt no hi ha cap font. Un cop dalt observarem les precioses vistes cap al mar, on identificarem fàcilment Tarragona, Salou i Cambrils, i si ens girem a la part posterior hi veurem la Mussara, l'Albiol i Vilaplana. Aquí també s'hi pot pujar des de la Selva del Camp, a través de, pujant a l'ermita de Sant Pere del Puig i anant seguint el camí de darrere. O també es pot fer pel Picarany directament i puges per l'altre cantó. Clar, jo acostumo a pujar seguint aquesta ruta i baixo per la ruta de l'Aigua Sana, fent el coll de les Aixetones i creuant el Mas d'en Víctor, que d'aquesta manera arribo fins a Salmoster. Llavors ja va tiro cap a casa i en total faig 22 quilòmetres i mig. Per mi és un bon recorregut per alliberar-se de cabòries i suar una bona estona. És un camí on m'he trobat senglars, perdius, esquirols, tuixons, cabirols i milans, una preciositat. I a més, fou refugi de la partida del Patacó, un grup de resistents antifranquistes que feren dels camins, coves i boscos del camp el seu refugi. Apa, animeu-vos-hi i tornem el mes vinent amb una altra proposta. Fins llavors i bones cames.
El nebot del Pere, amb Francesc Agramunt Adell.
Els savis diuen: la veritat només s'ha de dir una vegada. La mentida la rebam de repetir cada dia i segueix sent mentida. Salut per tothom i fins al programa següent. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Pere, i a tots els col·laboradors del programa. Ja saben, cada darrer dimecres de mes, Pere i els llops aquí per parlar dels temes que el Pere consideri. També ja ho vam dir ahir, si volen proposar-li algun tema, ens ho fan saber a través del WhatsApp del programa 672-65-35-34. Nosaltres arribem al final, a les dues, venen ara les notícies i tornarem dimarts dia 3, passada ja la mona. Demà i divendres tenem programació especial de la cadena COPE. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabin de passar bon dimecres i millor Setmana Santa. Vagi bé.